El cafè de la ràdio, Núria Garcia.
Com ara us dèiem, les biblioteques municipals, 5 d'elles, de fet, obran portes avui. També l'arxiu històric, ara bé, ho fan pel servei de préstec i lliurament de llibres, en el cas de les biblioteques, però, a banda, a partir de diumenge també obrirà l'Espai Natura Fundació 1859, que obrirà portes del Museu de la Vida al Camp. Ens endinsem en aquesta proposta amb Hilari Teixidor, que és gestor de l'Espai Natura. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Diumenge obre el Museu de la Vida al Camp. Amb quines mesures de seguretat?
Bé, el que farem és aplicar les recomanacions de les autoritats sanitàries. L'aforament estarà limitat a un 30% del normal. I el que farem serà, en principi, aquesta primera jornada serà fer visites individualitzades en el que és. Les recomanacions diuen, vull dir, una persona sola, una sola família o una unitat de convivència.
Clar, això també pot aportar un valor afegit respecte a les visites que es feien prèviament, perquè m'imagino que les unitats familiars o les persones que vinguin a visitar el Museu de la Vida al Camp també poden fer més preguntes, no?, en relació al que estan veient.
Sí, això sempre és una cosa que depèn molt del visitant. Hi ha gent que de sempre, vull dir, s'ha contactat més en fer una visita més ràpida, més personal, i sempre hi ha qui té més publicitat o li llama més atenció a algun detall i evidentment, doncs, per això estarem, per respondre a les consultes i preguntes que puguin fer els visitants.
Amb aquestes visites individualitzades o per famílies, quantes preveieu que podríem fer durant un sol dia? Quantes visites podeu arribar a donar?
Això dependrà molt de l'afluència de gent. En principi, si veiem que la cosa és molt... que hi ha força prou de gent, el que intentarem és fer les màxim d'àgils possibles. En principi, hi ha 5 o 6 visites al llarg de les 4 hores que està obert al museu, però si calgués, doncs, podria allargar, escurçar una mica, de manera que intentem fer més àgil i donar abast a quanta més i millor.
I s'han replantejat d'alguna manera? Perquè què es pot veure exactament en aquest Museu de la Vida al Camp? Quins són els seus atractius?
Bé, el principal atractiu del Museu de la Vida al Camp és precisament el que la masia de Can Neu permet endinsar-se, reviure ben plenament com era la vida pagesa abans de la industrialització del camp, abans dels anys 50 del segle passat. Llavors, a través de la visita a les estances, a la cuina, a les sales, a les habitacions, i després la visita a les sales del museu, que estan dedicades a les gent del camp, es pot veure perfectament i reviure com era la vida, com vivien els nostres avantpassats i com treballaven.
Aquesta fase 2, en la qual Sabadell podria entrar dilluns que ve, també permetrà posar en marxa el taller familiar als animals de la granja. De quina manera es farà per garantir, com dèiem al principi, aquestes mesures de seguretat?
Bé, en principi la fase 2 ja es permeten visites de fins a un grup de gent una mica més grandet, de 12-15 persones. Llavors la nostra intenció és fer grups reduïts. Farem dues visites al llarg del matí, una començarà a 2:15 i l'altra a 11:15, de manera que hi hagi una separació entre cada petit grupet de gent, que el que farà és anar recorrent amb l'ajuda del guia i anem passant pels diferents espais dels diferents corrals on hi ha el bestiar de la granja, i el que farem serà, doncs, en cada grup un a un veure els animals, tocar-los, alimentar-los, i tenim en compte també un espai entre grup i grup per poder desinfectar els espais.
Això és el que passarà en el present més immediat. Parlàvem de diumenge amb aquesta obertura del museu i de si Sabadell entra en fase 2 la posada en marxa d'aquest taller familiar, però com ha viscut la pandèmia i el confinament al Museu de la Vida al Camp i la Fundació 1859 Caixa Sabadell? Com s'ha gestionat tot plegat?
Bé, evidentment, just des del principi de l'estat de confinament, el que vam fer és tancar el centre. Des de llavors, aleshores, no hi ha hagut activitat. L'únic que es permetia és els hortelans que tenen parcel·les en l'espai dels horts, doncs, que accedissin als seus horts per recollir i fer feines molt senzilles de manteniment, sempre individualment o dintre de l'espai, i la resta doncs, hem hagut d'anul·lar totes les activitats previstes, precisament ens ha coincidit amb el trimestre de l'any entre març i juny, en el qual hi ha el màxim cada any d'activitats, tant d'escoles com de famílies com de gent, com de públic en general, i també ens ha afectat haver hagut d'anul·lar el que és la festa de la primavera, una jornada que aquest any havia de celebrar la 23a edició i que sempre ha portat una gran quantitat de públic i de famílies i de gent a l'espai natura.
Pensant en aquesta festa de la primavera que s'ha anul·lat, clar, a la tardor van fer una altra. Aquesta està a l'aire en aquests moments o dependrà de com evolucioni la pandèmia?
Bé, evidentment dependrà de com evolucioni tot el sistema de desconfinament i de com es desenvolupi la pandèmia. La nostra intenció és, ja estem treballant, i la nostra intenció és que es pugui celebrar, tot i que serà un format més diferent del que és habitual. Tenint en compte que segurament a l'octubre no es permetrien encara reunions multitudinàries de més de 1.000 persones, el que hem pensat és dividir la festa de la tardor, celebrar-la en tres caps de setmana consecutius, entre mitjans d'octubre i el primer cap de setmana de novembre, de manera que sigui amb un format més petitet, repartint ja havent-hi una sèrie d'activitats que es feien de manera comuna en cada una de les tres jornades, i cada una d'elles doncs, complementar-la amb alguna activitat. I això seria, a més a més, amb un aforament limitat, doncs, que volem que per llavors es podrien aconseguir reunir fins a 1.000 persones, de manera que haurem de controlar l'aforament.
Clar, comentaves, aquests mesos de confinament són els que precisament la Masia de Can Deu acollia més visites escolars, també m'imagino per l'arribada de la primavera i el bon temps que ho afavoreix. Quina repercussió econòmica, si és que en té, doncs heu notat del tancament?
Bé, la repercussió ha sigut molt important. De fet, vull dir, clar, hem perdut tota l'activitat, amb la qual tots els ingressos per visites s'han hagut d'anul·lar, i això ha implicat que, evidentment, doncs, hagin perdut ben bé doncs, potser entre un terç i un 40% del que seria l'aportació econòmica que rebem per part dels visitants.
Clar, i això quina implicació té més enllà del moment actual? És a dir, de cara al futur, si s'hauran de replantejar altres activitats per compensar doncs, aquests ingressos que no han arribat ara?
Les activitats que es fan des de l'Espai Natura sempre s'ha intentat, des que es va reestructurar tot el sector bancari i sobretot a les caixes, doncs des de l'Espai Natura el que hem fet és procurar que les activitats s'autofinancien, de manera que potser no ha sigut tan greu des del punt de vista del no fer activitat, però hi ha hagut les despeses que aquesta activitat comporta, o una part de despeses, per tant, l'impacte sobre el pressupost, tot i haver sigut important, i evidentment ens hem creat un dèficit per aquest any, però nosaltres la nostra intenció és de cada any que ve tornar el curs vinent tornar una altra vegada a oferir les activitats dintre el format que permetin les autoritats sanitàries i intentar que no hi hagi una repercussió dintre del cost pels usuaris.
Han estat doncs, anul·lades les activitats presencials, però el cert és, i per ser justos, que el Museu de la Vida al Camp no ha parat del tot la seva activitat. De fet, s'han fet alguns vídeos que s'han difós a través de les xarxes. Quina acollida han tingut? Perquè se n'ha sentit a per la força.
Sí, de fet, nosaltres hem continuat treballant, no tots, no tot el personal, sinó una part. Per una banda, sobretot ens hem dedicat a feines de manteniment, que ens ha permès aquest temps doncs, intentar mantenir el possible tot el que és al voltant de la masia i evidentment doncs, el bestiar de la granja. I per una altra, clar, el fet d'haver hagut d'aturar les activitats preescolars també des de l'altra banda, per una banda ha sigut intentar oferir un recurs pels professors, pels alumnes, tant els que no hagin pogut venir havent-ho programat com per la resta de les escoles del país, perquè doncs, la nostra experiència ens pogués ajudar en aquestes escoles. La resposta ha sigut molt bona, vull dir, hi ha hagut una gran quantitat de professors i escoles que s'hi han interessat, i fins i tot hem tingut un retorn per part d'algunes escoles amb el qual hem aprofitat els nostres recursos, els nostres vídeos, han fet una petita plataforma per engrandir l'experiència amb els seus alumnes.
Clar, no sé si davant d'aquest èxit de l'experiència també us ha obert una nova via per difondre doncs, la vostra activitat i que mantindreu, encara que la pandèmia doncs, desapareixi o estigui més controlada i ja es puguin fer activitats de caràcter presencial.
Sí, sí, la nostra intenció és no només oferir-la, sinó ampliar aquesta oferta virtual de les nostres activitats. I un dels plantejaments que tenim de cara al curs vinent és que les activitats que nosaltres programem a l'Espai Natura, sobretot per escolars, doncs es puguin mantenir venint les escoles a Can Déu, però també oferir la possibilitat, en el cas que les escoles no poguessin o no volguessin venir-hi, doncs intentar explorar la possibilitat de nosaltres acudir a l'escola amb versions dels nostres tallers o poder-lo fer també fins i tot virtualment.
Doncs estarem molt pendents de com evoluciona tot plegat i de mica en mica com reprèn l'activitat el Museu de la Vida al Camp i l'Espai Natura Fundació 1859 Caixa Sabadell. Hilari Teixidor, gestor de l'Espai Natura, gràcies per atendre avui la trucada del Cafè. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.